Coneixeu el concepte sleeper aplicat al cinema? S'anomenen així les pel·lícules per les que ningú donava un duro i s'acaben convertint en un èxit quan s'estrena. Doncs bé, la cinta sleeper de la temporada no és una pel·lícula, sinó un documental que es titula Searching for Sugar Man. Aquesta és la banda sonora que estem escoltant, de Rodríguez. Per cert, que avui surt a la venda el DVD o el Blu-ray de Searching for Sugar Man. Si algú el vol, el podeu aconseguir. 25588, SMS, paraula, món, nom i cognoms. Es sortejarem abans d'acabar el programa 10. Els guanyadors el publicarem només acabar el programa al blog racu.cat/elmón. SMS al 25588, paraula, món, nom i cognoms. El documental explica la història d'un cantautor nord-americà maleït, el Sixto Rodríguez, que als anys 70 va fracassar estrepitosament als Estats Units amb els seus dos únics discos, però que, en canvi, com va convertir a Sud-àfrica en una llegenda sense que ell ho sapigués. Searching for Sugar Man es va estrenar als nostres cinemes ara fa 12 setmanes, continua portant gent, tant que està entre les 10 pel·lícules més vistes a tot l'estat. El dia que surt a la venda el DVD volem parlar del fenomen Sugar Man amb el Cristian Pasqual, director del Festival Inèdit, on es va projectar per primer cop el documental a casa nostra, i l'Enric Padescoll, propietari del segell Ca Indústria Cultural. Bon dia a tots dos i moltes gràcies.
Molt bon dia. Bon dia.
Després de... No sé si us sorprèn aquest èxit, perquè estem parlant de que després de 3 mesos als cinemes el documental apareixia en el rànquing de taquilla al cap de setmana com el total, el 19è títol més vist amb gairebé 500.000 d'euros acumulats i uns 65.000 espectadors només en sales. Caldria afegir aquí els espectadors a través de les plataformes d'internet. No sé si a tu, Christian, t'ha sorprès molt aquest èxit.
Home, a mi totalment, perquè sobretot des del punt de partida de l'Inèdit, quan neix el festival, és per donar visibilitat a un tipus de continguts que en primer lloc no aconsegueixen exhibició a sales, normalment, i quan arriben duren molt poc, perquè el documental musical doncs no tenim l'hàbit d'anar al cinema a veure aquest perfil de contingut. Clar, de sobte passa lo màgic, no? en aquest documental musical es fa enorme a nivell de cines. El distribuïdor evidentment està encantat perquè és veure com creix, torna el concepte del boca a orella, l'artista es resitua, no? De sobte tothom descobreixes el Sixto, la gent compra discos, veu el documental. Jo recordo després del passe al festival que la gent anava a Amazon on pogués a comprar vinils del Sixto, de lo que havia vist. O sigui, passa algo que no passa habitualment, o sigui, aquí tot és sorpresa.
És a dir, que l'Inèdit va viure una mena de revolució d'aquest documental, no?
Jo tot ho estic mirant
La distribució comença allà, de la pel·lícula,
sí,
el documental.
De fet, el distribuïdor espanyol, o sigui, nosaltres tanquem els drets d'exhibició amb el distribuïdor espanyol, quan guanya el premi al festival, perquè guanya el de jurat i guanya el de públic, quan jo parlo amb ell el dia següent, em diu: Christian, jo no tenia previst anar a cinemes. I com ara hem guanyat, i com ara ha passat això al festival a Barcelona, vaig a cines. I el tio després estrena el cap de setmana dels Oscars, guanya l'Oscar, i comença ja tota aquesta història ja a un nivell molt més gran. I wonder how many times you've been had, and I wonder
how many plans have gone bad. Aquesta cançó és meravellosa. Aquesta cançó és meravellosa. Quan vas tenir la primera notícia d'aquest documental, tu, Christian? De Sundance, et deu venir, no?
Ens comença a arribar a Sundance la notícia, però encara per nosaltres és molt aviat per intervenir. O sigui, nosaltres realment, una miqueta després ja a la Berlinale, o sigui, estem parlant febrer, del 2012, quan a l'Inèdit estem parlant d'octubre, és quan ja també es fa un visionat, i al maig-juny aconseguim del distribuïdor visionats online pel nostre departament artístic. O sigui, nosaltres és com que anem...
Aneu mirant.
Anem seguint, no saps que s'ha endut un premi, però bueno, en aquell moment no sabem el que tenim entre mans, I de fet, quan el veiem nosaltres i el programem i va a secció oficial i tot, tampoc sabíem que tot això passaria. And the Oscar goes to Searching for Sugar Man.
Veure, tu ja creus que ell apuntava pels Òscar o no?
La veritat és que no. Sabíem que, bueno, que era un molt bon documental, però no m'imaginava uns Òscars. No, perquè també estàs acostumat al documental musical com el veus, normalment des del punt de vista de l'Inèdit, saps que no acostuma a passar, i saps que tens algo especial, però no ens imaginàvem.
Searching for Sugar Man actualment s'exhibeix a 16 sales de tot l'estat, 4 més que l'estrena, que el cap de setmana de l'estrena. Després de veure el primer documental, el primer cop que veus el documental, tu què dius? Ostres, quina història.
Sí.
Tu desconeixies absolutament la història del Rodríguez.
Jo no coneixia, i de fet hi ha tot un moviment de... Això és veritat o mentida, no? I comences a fer enquestes a tota la gent que coneixes de si t'estan enganyant o no, perquè...
Clar, aquella sensació de si veus un fals documental o no.
Clar, perquè a més, la música és tan bona, el personatge és tan carismàtic, la història està tan intencionadament ben explicada, clar, té tots els elements que dius, no pot ser...
Són les 11:20. Street boy, you've been out too long. Street boy, ain't you got enough sense to go home. Street boy, you're gonna... L'Iker Zabala és periodista de Jotdown, magazine cultural, i ens acompanya en aquests moments telefònicament aquí al Món RQ. Iker, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bien. ¿Cuál fue tu primera impresión después de ver el documental?
Bueno, el documental lo he visto dos veces. La primera vez, evidentemente me gustó mucho porque la historia es extraordinaria, ¿no? Y las canciones de este hombre también son fantásticas. Pero bueno, a mí había cosas en el documental un poco que me chirriaban, ¿no? Sobre todo, bueno, toda la segunda parte del documental está un poco dedicada a una gran... Se habla mucho de este personaje y se le elogia mucho, etcétera, de las cosas que hizo en su vida, etcétera. Pero hay como cosas que cuando se nos cuenta un poco la búsqueda de este hombre, cuando se nos cuenta un poco al principio cómo se le descubrió, etcétera, que está todo como contado como desde una perspectiva del mito, ¿no? Entonces había cosas un poco que me chirriaban y dije, bueno, esto es un poco extraño, ¿no?
Hiciste un artículo que se llamaba Construyendo a Sugarman. ¿Qué es lo que no te cuadraba, Iker?
Claro, es decir, yo ya cuando sale gente hablando de él, salen primero los productores, sale un productor diciendo pequeñas cosas al principio, ¿no? Hace 35 años que no veo estas fotografías. De él, la saca del primer cajón del salón de su casa, dio bastante gracia. Luego yo veía algunos testimonios un poco extraños en una de las hijas también, que habla de que este hombre, cuando ellas eran pequeñas, tuvo que cambiar 26 veces de casa, y esta mujer dice eso, que dice, bueno, hemos cambiado 26 veces de casa, y al final del documental se dice que este hombre lleva 40 años viviendo en la misma casa, y a mí me chocó porque esa hija no parecía tener mucho más de 40 años, ¿no? Entonces, con estas pequeñas cosas que yo fui viendo, pues dije, no sé, aquí tengo un poco la impresión de que me han contado una historia muy orientada, sobre todo porque hay una cosa que es que en el documental no resulta a lo mejor demasiado evidente hasta cierto momento que lo que se nos cuenta de la búsqueda de este hombre es una cosa que sucedió hace 15 años, ¿no? Y ya cuando a mitad del documental te dicen que todo lo que te están contando ha sucedido hace 15 años, empiezas a sospechar de un poco toda la edificación que ha habido previa en lo que tú has visto, ¿no? Entonces yo después de esto me informé un poco y la verdad es que no es muy difícil de encontrar en internet, pero en la página web oficial de él se habla de unas giras, porque bueno, el documental un poco dice que este hombre publicó dos discos, no volvió a hacer nunca más música, no volvió a dedicarse a la música, y años después descubrió que era un grandísimo éxito en Sudáfrica, ¿no? Y yo, bueno, mirando luego un poco por internet, vi que eso no es exactamente así, aunque es mayormente así, al parecer no es exactamente así, ¿no? Porque hay una gira australiana que este hombre hace a finales de los 70, de muchísimo éxito, que duplica un poco lo que es la historia del documental. Es la misma historia que el documental cuenta en Sudáfrica, pero contada en Australia, ¿no? Y dije, bueno, ¿y esto por qué no me lo han contado en el documental? Parece que este hombre habría ido a final de los 70 a Australia, había tocado en 15 ciudades, delante de más de 15.000, 20.000 espectadores, y dije, bueno, qué raro que no me hayan contado esto, ¿no? Y luego, además, por lo visto, habría vuelto a Australia en el año 81 a tocar con grupos de primera locales, pues no sé, Midnight Oil o Men at Work. Habría vuelto incluso en 2007. Entonces, claro, cuando yo leí esto, me chocó mucho, ¿no? Y dije, no sé, ¿por qué no me han contado esto, ¿no? Y luego volví a ver el documental otra vez y, claro, ya vi cosas que me molestaron un poco como espectador, ¿no? Porque incluso se llega a decir en el documental, en un momento que uno de los entrevistados dice que este hombre no fue un éxito en ninguna otra parte. Y se dicen cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, claro, yo tenía la sensación de que el documental, siendo precioso como es, estaba un poco dedicado a la construcción de un personaje. Que es algo que yo creo que es...
¿El artículo ha tenido algún tipo de repercusión, Iker?
Ha tenido, sí. Lo está viendo mucha gente en Dropdown. Mucha gente está comentando y está suscitando un poco un debate sobre lo que vale y lo que no vale en un documental, ¿no? Hay mucha gente, muchos lectores que dicen, me parece muy bien, creo que tienes razón, pero bueno, es una obra de autor y como obra de autor, el autor siempre tiene el derecho a orientar un poco la historia como él quiere, ¿no? Y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que el género documental tiene unas líneas que yo creo que no se deben sobrepasar, ¿no? Y si se sobrepasan, por lo menos debe haber un pacto tácito previo, es decir, con el espectador. Hay documentales que son de risa, hay documentales que plantean un juego con el espectador, pero lo dicen al principio, ¿no?
Lo que es evidente es que a pesar de que efectivamente, según lo que has podido descubrir, el documental está hinchado de alguna manera y que se esconden algunos detalles que marcarían también una vida musical mejor de la que nos dibuja el documental, sí que el personaje en cuestión es un personaje muy, 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 muy curioso y sobre todo, en general, en el mundo de la música, muy anónimo.
El personaje a mí me parece fascinante y el problema que por lo que a mí me molesta el documental es porque al haberme ocultado eso me obliga a replantearme un poco la imagen del personaje que me ha presentado el documental y eso, claro, no me gusta, ¿no? Porque empiezo a sospechar y digo, hubiera sido seguramente todo lo que nos dice, aparte de los trailers del documental, es absolutamente cierto. Yo no digo que pueda no serlo, pero el hecho de que me hayan ocultado información me hace sospechar del resto del documental, ¿no? Entonces me rompe un poco la magia, por así decirlo. Es decir, yo creo que no pasaba nada, por decir esto en el documental. La historia sigue siendo extraordinaria. La historia de Sudáfrica parece 100% verídica y es fascinante también, es fantástica. Y yo creo que no pasaba nada en el documental por decirlo todo, por decir todos los hechos y por mostrar realmente un documental sincero, total, absoluto de la historia de este hombre. No sé si entonces habría tenido menos éxito. Tampoco lo creo, porque la historia me seguiría pareciendo interesantísima, ¿no? Y entonces me molesta mucho eso en el documental porque creo que arruina un poco la imagen que yo, después de verlo por primera vez, me había creado de este personaje, que es un personaje que me fascina, ¿no? And you claim you got something going,
something you call unique. El director del documental va venir a l'Inèdit, oi, Cristian?
Sí, senyor.
Vas poder parlar amb ell sobre el tema del Sixto Rodríguez?
Personalment no vaig parlar, però a Inèdit TV, per exemple, on tenim la pel·lícula disponible online, tenim el fragment de l'entrevista amb ell on explica anècdotes de filmació, on explica moltes coses.
¿Qué te parece la música de Rodríguez Iker?
A mí me parece que tiene dos discos que son extraordinarios. Yo llevo dándoles varias vueltas, varias semanas. Incluso iba a hacer fin de semana a Barcelona para verle. Desgraciadamente ha cancelado el concierto que iba a dar en el Primavera Sound. Lo ha movido a otra. Desgraciadamente creo que no voy a poder ir. Y me iba a dar un pequeño chasco porque la verdad es que las canciones me encantan.
Iker, muchísimas gracias por atendernos y buenos días.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que estava fet aquest article que explica la història ampliada del que és una realitat i d'alguns dubtes que genera i que alguns casos també em va generar a mi veient el documental aquest passat cap de setmana. Estem parlant de tota manera una, efectivament, llegenda, com és el cas de Rodríguez. He de dir que porto tot el cap de setmana, des que vaig veure el documental dissabte, que ha enganxat a la música d'aquest home, perquè he de dir que ara vaig a cometre una heretgia parlant d'un dels grans, i em marco com un dels grans meus, també. Quan el vaig sentir, jo vaig entrar verge en aquesta sessió. No sabia res de la pel·lícula, vaig dir, no m'expliqueu res. Vaig seure sol al cinema, sol, vull dir, gent, però anava sol, i quan vaig escoltar la primera cançó, que és el Sugar Man, vaig pensar, vaig a cometre una heretgia, em sona millor que Dylan. He dit una barbaritat, vostès que en saben?
No, jo crec que la mala sort que va tenir en Sixto Rodríguez va ser que va coincidir amb una època en què a l'any 70-71, que va gravar els seus discos, hi havia precisament les novetats de Bob Dylan, era la millor època de Dylan i d'altres cantautors de nord-americans, i no va tindre la sort de trobar el seu lloc. Però la seva música té una riquesa i un contingut que és, com tu dius, equiparable.
Sí, a mi em va semblar, les cançons que anava sentint, quan es van amuntonegant les cançons, perquè clar, en un documental d'una hora i mitja, de menys d'una hora i mitja, es van amuntonegant els dos discos, i esclar, van passant, i dius, ostres, quina meravella. I això són els dos discos, que no existien aquí, i que ara hi existeixen. Hi ha alguns oients que ens pregunten si existeixen ja els discos. Sí, ja els tinc aquí, i l'Enric s'ha encarregat de... Quan fa que heu publicat aquests discos, Enric?
Ben bé, fa 6 mesos que estan disponibles al mercat de l'estat espanyol i de Portugal. Tenim un acord tancat amb la companyia nord-americana Light in the Attic, que ens va costar molt tancar, vam anar molt a darrere d'ells. Ens va costar un viatge també a Estats Units, insistint, al nostre departament artístic, insistint molt, molt, i al final aquesta petita companyia d'Estats Units que es dedica a només editar joies i que en l'any 2009 va editar, abans del documental, va editar ja aquests discos, aquesta companyia doncs va tancar un acord amb nosaltres i vam poder-ho distribuir.
Quants discos porta venuts aquí?
Doncs del Colfac en portem...
Colfac és el primer, eh?
El primer. Es porten un any, un de l'altre. Del Colfac portem més de 12.000 còpies, hem superat, el qual a Espanya en aquest moment és un...
És un miracle.
Una bestiesa, sí.
És impressionant.
I del segon, estem en del Coming from Reality?
Estem a la llista oficial. I del Coming portem uns 8.000.
O sigui, 20.000 entre els dos.
Sí.
Un personatge que fa dos mesos no n'haguessis vingut, o tres mesos, quatre.
No. Impossible. Aleshores, també ens ha ajudat molt el fet de que hem tancat amb alguns dels cinemes que estan emetent la pel·lícula, doncs hem tancat acords de venda.
Per vendre o fora del cinema,
sí.
Per entendre'ns.
I hem de comentar que és un artista molt de vinil. Aleshores, moltíssima gent ens ha demanat vinil. Durant un any hem estat insistint en que volíem vinil al senyor propietari d'aquesta petita companyia, el senyor Josh White, i ell no en tenia. De fet, si entraves a internet, el vinil s'estava cotitzant a $100, vinils que s'havien editat fa anys estaven molt, molt, molt
buscats.
No, ratllats no, nous, en algun cas.
Dic ratllats perquè qui vegi el documental sabrà perquè dic els això de ratllats.
També és cert que n'hi han de segona mà, però que també estaven als $40, etc. Ara, d'aquí 15 dies, hem de dir que hem aconseguit que s'animin i tindrem vinils també disponibles per al públic.
Bravo. 'Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. A part de la seva història, comença també amb aquesta cançó, que és duríssima, aquesta cançó és duríssima, duríssima, duríssima. El documental, que no deixa gaire ben parat, precisament, és la indústria discogràfica. Perquè, aparentment, hi ha viu un presumpte frau.
Sí, es parla... Jo crec que també, com dèiem, és un documental una mica intencionat, no? Aleshores, a mi, quan la primera vegada que el vaig veure, em va sentar molt malament i, de fet, sempre he comentat quan algú l'ha anat a veure, veuràs com deixa la indústria. Sempre li comentava, ja veuràs com ens deixa els de la indústria. De totes maneres, he de dir que ens hem de posar en el context del país Sud-àfrica, en el context d'aquell quan va gravar l'any 70-71 va gravar amb una companyia que es deia Sussex Records, que aquesta companyia va fer fallida l'any 75, i el seu propietari, un senyor que surt a la pel·lícula, al documental, i que havia treballat amb Michael Jackson i amb molts grans artistes, la va vendre a Columbia. Columbia, el que ara és el grup Sony BMG. En el seu moment, Sussex va fer una llicència a Sud-àfrica a la companyia Ghost Records. I aquesta companyia, doncs, potser, no sabem, s'hauria de conèixer ben bé què va passar.
Va, jo et pregunto, tu, els beneficis que generen les vendes, tu no te'ls envies, per entendre'ns?
Hi ha dos canals. Per un cantó hi ha els drets d'autor, que són com a autor de les cançons, que els cobra la societat de gestió de Sud-àfrica, sí, sí, que seria l'SGAE sud-africana, per dir-ho, sí, així, no sé quin nom té, i per altre cantó el dret fonogràfic, que pertany a la companyia que la va editar. I hauríem de saber realment què va passar, si van arribar a Sony, si han arribat, si no, és un tema que desconeixem.
Publicarà aviat, sabeu si hi haurà un tercer disc de Rodríguez o no?
No, jo no crec que torni a publicar per una raó de que han passat molts anys, ell ha estat d'alguna manera, com dèiem ara, girant, i crec que part del mite i de l'èxit de Rodríguez és aquests dos discos que té. Sugar Man,
won't you hurry? L'Alicia Gràcia diu, ostres, vam veure el documental al febrer a l'avió de camí a Sud-àfrica i el vam veure en concert a Cape Town. Ens va encantar, genial, a més és molt irònic i simpàtic. Encara no entenem que en el seu moment ningú no el coneixia. Diu, els sud-africans al concert estaven bojos. Les entrades a tots els concerts venudes en poques hores. Aviat a Barcelona, finalment per problemes de salut no ha pogut venir el Primavera Sound. 8 de juliol hi haurà el Poble Espanyol. No sé si penseu anar-lo a veure o no anar-lo a veure...
Home, era un... És que, clar, a mi personalment em fa molta il·lusió tot el que ha passat amb el documental, no? Des del punt de vista de l'inèdit, tant per el propi documental com el revitalitzar a l'artista, no?
Ell ho està flipant. O sigui, ell ho està al·lucinant sol. Jo no sé si Sixto Rodríguez ha tornat per quedar-se o que la seva nova fama serà efímera. Aquest és el gran dubte que genera ara, perquè és un senyor gran i, per tant, ostres, ja saber què en fa ara d'aquesta fama, diríem que nouvinguda a la seva maduresa, no?
El que sabem és que està molt esgotat de la gira. A tots els mitjans, inclús als cinemes, ens han ofert entrevistes, premiers, inversió en que vingui, que el portarem, que farem el que sigui. Tothom el vol entrevistar, però ell es nega perquè pel seu esgotament que porta a sobre. Després té un glaucoma, té greus problemes de vista i no crec que... Crec que vindrà a actuar, però que no crec que pugui fer res ni promocionar.
Moltes gràcies, Cristian Pasqual i Enric Pedascoll, director del Festival Inèdit i propietari del segell que Indústria Cultural. Moltes gràcies, repeteixo, per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I per aquests dos discos que ara ja es podem tenir en mà, que és aquest Cold Fact, el primer, i el Coming for Reality amb les portades tal com eren originals en el seu moment. Gràcies, repeteixo. Avui hem parlat d'aquest documental 25588, SMS, paraula, món, i nom i cognoms, i a més entraran al sorteig també algun disc, entrem dins del marge del DVD i el Blu-ray, algun disc de Rodríguez.
I visionats.
Avui aquí. Si I visionats també. Si volem, visionats també. Tot en un pack. Els oients 25588, món, espai, nom i cognom. Sortegem abans de les 12. Ara tornem. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. El món a RAC1, amb Jordi Basté.